xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El diputat d'Esquerra Republicana, Toni Comín, ja no tindrà el seu vot al Parlament delegat en el portaveu o president del seu grup parlamentari. Aquest mateix dimarts, la mesa del Parlament tractarà el cas després de rebre per part del propi Comín un escrit renunciant a la delegació de vot que li va ser concedida quan tenia mesures cautelars interposades per la justícia belga. Amb aquesta renúncia, Comín evita que la mesa del Parlament hagi de prendre una decisió sobre mantenir-li o retirar-li aquesta delegació de vot després d'haver quedat sense restriccions de moviment forçades per Bèlgica. I és que PSC i Ciutadans havien presentat una petició de reconsideració de la decisió de la mesa d'acceptar la delegació del seu vot en conèixer la darrera decisió de la justícia belga. Ara, després de la renúncia, la mesa no cal que s'hi pronunciï i el diputat, tot i no haver votat, podrà mantenir el seu escó al grup d'Esquerra Republicana. En un altre sentit, a Terres de l'Ebre, en clau social, la preocupació augmenta entre els veïns del casc antic d'Amposta pel mal estat d'algunes cases degut a la seva possible perillositat. Amposta Ràdio, Manel Ramon, informa'ns.
Els veïns i veïnes del casc antic d'Amposta han mostrat la seva preocupació pel mal estat de diferents cases abandonades o amb poc manteniment en aquest barri de la ciutat. De fet, són els típics carrer Major i carrer Sant Antoni els més afectats per aquesta situació, que posa en perill l'estructura de diferents cases i també de cases adjacents. Des de l'Ajuntament d'Amposta, que s'ha reunit amb els veïns, asseguren que s'està fent doncs, tot el possible importants projectes per recuperar el barri, com la compra d'antigues propietats o la construcció de nous habitatges. Un projecte, però, que no donarà els seus fruits fins aquí aproximadament 6 o 7 anys, ja que l'Ajuntament tampoc ho pot fer tot. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta.
Segurament és un projecte que potser d'aquí 6-7 anys començarem a veure els fruits ja reals, no? Quan comencem a tenir diverses unitats ja construïdes. Però bueno, sabem que la Defensora Ciutadana ens ho trasllada, sabem que està inquietud, ens reunim amb els veïns i estem parlant i damunt de la taula tenim molts de projectes al casc antic.
Tal com deia l'alcalde, els veïns d'aquest barri antic de la ciutat han fet arribar la seva preocupació a la Defensora de la Ciutadania, qui també ha fet arribar a l'equip de govern aquesta greu preocupació a aquest típic barri de la ciutat.
Ara, en clau sanitària, l'Hospital Comarcal de Vilafranca posa en marxa demà dimecres un nou sistema d'administració i crida per a les visites de consulta externes, proves, hospital de dia i rehabilitació. Ràdio Vilafranca, Gorati Martínez, explica'ns, bon dia.
Bon dia. A l'entrada de consultes externes de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès s'han instal·lat dos dispensadors que fan la funció d'un gestor de torns automatitzat per facilitar la recepció i localització del lloc on ser visitat. Per identificar-se cal portar la targeta sanitària o el DNI i treure un tiquet on apareix un número aleatori assignat al servei i al lloc on ha d'anar el pacient. Les persones seran cridades a la visita a través de pantalles instal·lades a les sales d'espera. El sistema es posarà en marxa aquest dimecres. Esther Pavia és la responsable d'administració de consultes externes.
El pacient s'admet automàticament en el moment que es fa el registre pel dispensador. Llavors l'infermera i el metge saben que aquest pacient ja ha arribat. Està sentat a la sala d'espera corresponent i el poden cridar per visitar-se quan li toqui.
Els pacients deixaran de ser cridats per l'altaveu, millorant substancialment d'aquesta manera la confidencialitat de les dades i la comoditat a les sales d'espera per la disminució del soroll ambiental.
Fem ara un repàs d'esports. Pablo Machín deixa el Girona i fitxa pel Sevilla. L'entrenador de Sòria va pagar ahir la clàusula de rescisió d'1 milió d'euros i es va desvincular de l'any de contracte que encara li quedava amb el club de Montilivi. Machín signa amb el club andalús per a les dues properes temporades. Farà aquest matí una roda de premsa de comiat a les instal·lacions gironines.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Són les 11:05 i és el dia 29 ja d'aquest mes de maig. Estem ja a les acaballes d'aquest mes, que ja dèiem ahir, que començàvem una setmana amb el mes de maig i l'acabarem amb el mes de juny. El mes de juny que, bé, ja el tenim aquí, ja quasi... amb aquestes temperatures menys agradables, tot i que ara el sol va i ve. Llavors, el veiem i s'amaguen, però ara d'aquí una estona, doncs, com anem a la previsió meteorològica, sabrem com ho tenim per al dia d'avui i com ho tenim també per al dia de demà, sempre meteorològicament parlant, com no. Bé. Explicat tot això, és aquell moment del dia, com comencem, que sempre anem al que tenim preparat per aquesta primera hora, des d'ara fins al punt de les 12. I ho farem parlant del temps des del bloc d'en Sergi Corral i també amb les, amb els valors, més ben dit, la previsió és d'en Sergi, els valors de meteolescala.com, si parléssim de terra endins, i arran de mar amb el Club Nàutic L'Escala, sempre fent aquestes dues comparacions de temperatures. També tenim aquest resum de premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador. La tercera secció, aquestes tres sempre les fem juntes, sants, aniversaris i també notícies que passava a l'Escala ara fa un any, què en passava ara fa cinc, i el refrany o la dita del dia. Avui la Montse Hidalgo ens en farà 5 cèntims amb un espai de divulgació econòmica amb una entrevista amb Oriol Canut, director general de Greenchin a Espanya i Portugal, per conèixer el contingut del llibre verd del dièsel. I la Sandra Balaguer, que també la tenim cada dimarts, amb aquesta secció que es titula Gent amb valors, amb els testimonis i vivències, també amb experiències de gent que es dedica al voluntariat. I aquesta vegada ens explicarà que al barri de Gràcia de Barcelona han començat a funcionar l'Endi, una app pensada perquè persones d'una mateixa zona es deixin objectes. Ens ho explica amb més detall en Xavier Velasco, que és membre fundador d'aquesta iniciativa. Bé, interessant. Tant el dièsel com aquesta app que ens portarà tant la Montse Hidalgo com la Sandra Balaguer en aquestes dues seccions. I tot això irà acompanyat de música de la bona, Gran Reserva, aquesta ampolla que encetem cada dia, de dilluns a divendres. Els tenim ja preparades, només els hem d'encetar, i entra secció i secció sempre que el temps vagi bé, i esperem que ho faci, que a vegades no hàgim de córrer perquè no tenim temps pel llarg contingut de les seccions, perquè no sempre són les mateixes, sobretot aquestes que ens arriben des de la xarxa. No sempre el minutatge és el mateix. De vegades van des de els 10 minuts, que és el mínim, 8-10 minuts mínim, fins a un quart, que és el màxim, i, és clar, a vegades hi ha variacions amb això i fa que hagin d'anar un pèl més de pressa per poder encabir tot a l'hora que toca. Però bé, avui, de moment, sembla que la cosa, les seccions estan dintre el seu temps límit, i això farà que, en principi, no haurem de patir musicalment allò de podem posar una cançó, no li podem posar? Doncs avui sí, avui en podem posar potser hasta més d'una. Molt bé, com dèiem, aquests globs musicals que fem entre secció i secció. Dit tot això, fet aquesta presentació i esperant que ens facin companyia, és aquell moment que anem a parlar del temps. si haguessin de posar un titular, diríem cel parcialment tapat, també diríem vent fluix de sector de Garbí i pocs canvis de temperatura. I si anem a buscar temperatures, anem a buscar valors, atenció, terra endins. Temperatura de 22 graus en 9, és a dir, quasi els 23 graus, que ja és una temperatura alteta, amb una humitat del 67%. I si ens anéssim arran de mar, 22 graus en 6, veiem que també hi ha poca variació, i la humitat del 69%. També s'acosten bastant, no hi ha tanta diferència en quant a les temperatures d'una banda i de l'altra. Hi haurà un dia que coincideixin? Aviam si ho logrem, mentre anem dient el temps d'aquestes dues estacions, si hi ha un dia que coincideixin en tot. En tot seria temperatura i humitat. Esclar, hi ha més valors, però que a la pàgina de meteolescala.com els reflecteix tots, encara que a la platja del Club Nàutic, doncs no. Ells tenen la direcció del vent, les ratxes del vent i també el baròmetre, la humitat, la temperatura actual i també la pluja. Vull dir, més o menys coses que interessin per la gent que va destinada al Club Nàutic, sinó que és la gent que fa esports de mar, esports, en aquest cas ja seria en vela o ja seria altre tipus d'esports relacionats amb el mar. Molt bé. Ara sí que anem a veure què ens diu en Sergi. Aviam com ho tenim per al dia d'avui, com ho tenim per al dia demà. Un cel variable tot el dia, però amb núvols alts més abundants que clarianes. De matinada ha dominat els núvols baixos. Al matí, un panorama més clar, i ara al migdia i tarda es faran més presents les nuvolades d'evolució. El vent, migjorn fluix tot el dia amb alguna estona de xaloc a migdia, i la mar tot el dia amb àrees de marejola a la tarda. Això per avui. Per demà dimecres, ja dimecres el penúltim dia d'aquest mes, tindrem un cel més ennuvolat de matinada fins a migdia, amb algun xàfec que entra mig matí i migdia. A partir de migdia i tarda veurem més clarianes, però encara amb nuvolades gruixudes cap a l'interior i muntanya. El vent, migjorn fluix tot el dia. L'estat de la mar arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar la tenim, o més ben dit, continuem encara amb aquests 18 graus. Bé, doncs, com dèiem, un dia, com ja explicava, doncs un dia que el sol va i ve, que ja ens ho explicava aquí en Sergi, i atenció perquè demà estan anunciades, demà al matí, entre mig matí i migdia, algun xàfec. Caldrà estar-hi atent. Bé, això és el que ha donat de si el temps. Anem a veure què dona de si ara aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa edició matí. Sempre destinada especialment a tots els oients, també, perquè no, però especialment a aquella gent que no hagi anat a buscar el diari, per això doncs, com vam crear aquest magazín de matí, així amb seccions, com el anàvem fent, dèiem, podem posar-hi aquest resum de premsa, per això, perquè hi ha persones que encara no han anat a buscar el diari, que ho fan a primera del matí, abans d'anar a treballar, o abans d'anar a esmorzar, depenent, i hi ha altres que ho fan ben bé com acaben la feina de matí, van a buscar el diari per llegir una estoneta si hi ha temps, un cop acabat de dinar fent el cafè. Molt bé, doncs per aquelles persones, i també per tots aquells que vulguin saber què hi porten els principals diaris. L'escoltem? Vinga.
Segon pas pel quiosc del matí, explicació del contingut d'allò que llegiu a les principals portades de la premsa. Repassades les de la premsa local i comarcal, repassat els continguts que trobareu a les portades del territori, ens fixem ara en la premsa generalista, acompanyats de nou amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I avui amb temes coincidents a les portades dels diaris que s'editen a Catalunya, però que tenen un abast global. Els moviments tàctics que poden avalar o bé frustrar la moció de censura contra Mariano Rajoy o la fotografia de portada coincident a bona part de les publicacions, la de Luis Bárcena sota un paraigües entrant a l'Audiència Nacional, des d'on ahir va ser enviat a la presó. Són només alguns, com deia, dels arguments informatius i que marquen les portades del dia. Comencem el repàs i ho fem en portada del diari Ara.
Que titula el PP imposa a Sánchez una moció express al Congrés, fixa el debat i la votació per dijous i divendres per deixar el PSOE sense marge. Dels suports a la moció, l'Ara explica que Podem farà una consulta, els independentistes s'ho rumien i el PNB hi veu moltes incògnites.
De la fotografia, el que dèiem en portada, hi veiem l'extresorer del PP amb gabardina i abrigant-se de la pluja amb un paraigua.
I a peu de foto i llegint Bárcenas a la presó, la seva dona no.
I de la política estatal a la política municipal. L'Ara ha entrevistat a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater,
que diu textualment cal mantenir un govern progressista que barri el pas al lapanisme del Biol.
Cop d'ull ara, senzillament, a l'avantguàrdia. Rajoy confia, diu aquest rotatiu, en el PNB perquè fracassi la censura.
I diu que el PNB recorda, el Partit Popular, perdó, recorda als panavistes que la iniciativa posa en perill el pressupost. Mentrestant, Albert Rivera impulsa una moció alternativa per convocar eleccions. A Catalunya, el Cercle d'Economia proposa un nou estatut blindat amb un rang institucional. El Fòrum Empresarial defensa que el govern de Torra ha de treballar perquè tornin les empreses que han marxat de Catalunya.
La crisi política a Itàlia és el titular internacional de La Vanguardia.
I titula que un economista gestionarà el país fins a les eleccions de la tardor. El moviment 5 estrelles podria presentar un impeachment contra el president Mattarella.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí llegim que el PSOE dona carta blanca a Sánchez contra Mariano Rajoy.
El candidat socialista limita el debat sobre la seva iniciativa, la disjuntiva entre el sí i el no al canvi. El periòdico dedica la fotografia de portada a la proesa d'un immigrant sense papers, de Mali, que va escalar un edifici per salvar un nen, l'heroi de París, i llegim a peu de foto.
Tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, que amb un gran llaç al marge esquerre del titular escriu el fiscal apunta al groc.
Per explicar que el nou tinent fiscal de Catalunya defensa que cal actuar contra l'ocupació d'espais públics, ja que no els avala la llibertat d'expressió. Insta els Mossos a actuar per evitar enfrontaments entre particulars, sense citar els atacs d'extrema dreta.
I aquest era el resum de premsa que ens portaven les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol, l'equip de notícies en xarxa, edició matí. I d'una banda ens en anem a l'altra, ens toca ara anar a Sants, aniversaris, notícies i per acabar amb el refrany. I anem fins avui dimarts, dia 29, que ens diu que la lluna plena és a Sagitari, que també Sant Just, Sant Aimeric, Sant Aimar i Santa Bona. I Santa Bona, Santa Bona de Pisa, que va néixer l'any 1156 i va morir el 1207, és la patrona dels viatgers, dels peregrins, de les safates i dels guies turístics. Bona de Pisa va ser una monja italiana que va ajudar als viatgers i peregrins. Per això la van fer, entre altres coses, m'imagino la van fer santa. Santa Bona de Pisa, el sant del dia. Dalt en Pisa, Pisa, Pisa. Com se'n va el cap cap a... Com veus una P, una I, una S i una A, que hauria de ser una Z per dir Pisa, però ja que a vegades les paraules se'n van cap a Pisa, a Pisa, en comptes de Pisa. Bé, felicitats a tots els que facin el seu sant i també felicitats als que sigui el seu aniversari. Avui és l'aniversari d'una de les noies de la família Jackson, la Toya Jackson, que en fa 62, l'actriu Annette Bening, que en fa 60, i un altre actor, en Rupert Everett, que en fa 59. Avui, dos actors, una cantant. I ara és el moment de les notícies. Què passava ara fa un any? Què parlaven els informatius? Segurament ho recordaran. que es deia que aquest matí s'ha celebrat a la Riba la primera edició del concurs de cuina per a joves Rafael Sabadí, que ha guanyat els dos alumnes procedents de l'Escola d'Hostaleria de Ripoll amb una reinterpretació de la sèpia amb pèsols. Aquesta era la de fa un any, el concurs de cuina Rafael Sabadí, i ara en fa cinc, que es parlava, es deia que més de 50 establiments de l'Escala participen aquest cap de setmana en la primera edició de la campanya L'Escala 2x1. Arrel de Girona 10, tota una sèrie d'activitats per 10 euros que va fer la ciutat de Girona, van anar sortint activitats relacionades. Això, portar gent al municipi amb ofertes interessants, i l'Escala va començar aquesta campanya del 2x1. I això passava ara fa 5 anys. I per acabar, el refrany o la dita del dia, que diu: cap a on el cor s'encamina, el peu hi camina. Cap a on el cor s'encamina, el peu hi camina. Bé, i és aquell moment, ara sí, de fer el primer glob musical. I ho fem amb els germans Quijano. Ells són el Café Quijano. Després d'un temps separat, van tornar amb aquests treballs discogràfics d'Origen el Bolero, que van tenir molt bona acceptació, i ara el Café Quijano doncs torna a fer algo diferent, algo que s'assemblava al que havien fet al principi abans de dedicar-se al bolero a la seva tornada. El seu últim llançament, que va ser el mes de febrer d'enguany del 2018, es titula Mina. Ai, avui que costa les paraules. Es titula Mina, i el títol i la cançó que dona títol és aquesta que escoltarem ara, Mina.
En media vida creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que pa' tiempo. Porque hace dos días me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada. Pasé más de un año de pura tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura. Querer, pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué. Me falló como aquel al que nunca fue fiel, me dejó sin querer. Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las minas. Hoy por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas y que sepas que te doy. Que todo es más fácil, que nada es difícil, que todo es posible contigo. Que ahora puedo dormir y saber dónde estás, que ahora puedo escuchar sin tener que dudar. Ya no tengo que estar inventando un lugar o a un amigo al que ves porque siempre se va. Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas. Pues por fin alguien me cuida, me interesa lo que... sepas que te doy hasta mi vida. Ay, mina, 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 qué bueno que apareces en mi vida, qué bueno que te miro y tú me miras, que tú no me maltratas con mentiras, que te encanta que te siga. Qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira,
después de haber vivido de las migas, hoy por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy hasta mi vida. Ay, mina, 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 qué bueno que aparece.
I a Mina, els Café Quijano tornen al so, Quijano, al so de cançons com La Lola, entre d'altres, o La Taverna de Buda. Últim llançament d'aquest grup lleonès que va agafar el nom del bar de la seva família, Café Quijano, perquè ells es diuen de cognom Quijano. Molt bé, 11 i 25 minuts. Els hem de recordar en quant al concurs, i ja ho vam explicar, ho tornem a explicar per la gent que potser ahir no ens va poder escoltar, no ens va poder seguir. Aquesta setmana doncs, tenim la veu de vacances i no farem el concurs amb números, que no donarem números, més ben dit, per antena, tal com venim fent sempre habitual un cop hem fet l'abans de l'informatiu, sinó que poden trucar al 972-77-10-00, 972-77-10-00, i des de redacció els hi donaran número per al primer, per al concurs del dècim de loteria, que demà doncs el sortejarem, demà donarem a conèixer el guanyador, i per divendres la pizza del Pizza Pats, els dos concursos setmanals, un el dimecres, l'altre el divendres. Poden participar de moment, 972-77-10-00, i els donaran ja el número, i demà a les 12 sabrem qui és el guanyador, qui s'emporta aquest dècim per gentilesa de l'anxova milionària. Dit tot això, és aquell moment del matí, quan estem ja acostant-nos a 2:15, 11 i 26 minuts, que ens anem amb la primera de les seccions, aquests 5 cèntims que ens porta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb Oriol Canut, director general de Greenshin Espanya i Portugal, per conèixer el contingut del llibre llibre verd del dièsel.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
L'anunci del Gate va posar en el centre del debat la contaminació mediambiental dels vehicles amb motors dièsel, així com l'aposta per l'ús del cotxe elèctric. Un debat que continua obert amb mesures adoptades ja per diverses ciutats, com les de prohibir l'accés dels vehicles més antics. Avui volem fer 5 cèntims sobre el futur dels motors dièsel. Saludem Oriol Canut, ell és director general de Greenchem Espanya-Portugal. Què tal? Benvingut.
Hola.
El dièsel és a dia d'avui un motor molt eficient però molt contaminant?
Els nous motors dièsel que s'estan fabricant en aquests moments i els quals estan en el mercat en aquests moments són motors molt eficients i molt ecològics. Ja sé que segurament el concepte ecològic i dièsel és bastant contradictori per determinades formes de pensar, però depèn també de com es defineix ecològic. Si ecològic vol dir que està en un nivell d'emissions doncs que pràcticament és un 80% inferior a lo que emitia fa 20 anys, segurament estem anant en la bona direcció. O sigui que principalment podríem concloure que sí, que és un motor eficient i amb un nivell d'emissions molt ecològic.
I aquesta mala imatge del dièsel, no sé si ja venia d'abans o el Dieselgate que jo esmentava li ha fet molt de mal.
Molt de mal, sens dubte. O sigui, tot va començar el 2015, amb el cas del Volkswagen Gate o Dieselgate. És millor parlar de Dieselgate perquè en general no era un cas específic de Volkswagen. El que passa que les altres marques segurament no han sortit tant a la llum com el cas de Volkswagen. Internament, puc imaginar que totes les marques es van parlar i van dir, escolta, Volkswagen, assumim tot el pes del problema, però afecta, evidentment, a tots els fabricants de motor dièsel. La tecnologia per emetre, segons el que demanava la normativa, en el cas la normativa americana, i al mateix cas el que demana la normativa europea a nivell d'emissions, la tecnologia existeix. Els fabricants la coneixen, la tecnologia, és una tecnologia que ja s'aplica des del 2004 en camions, en vehicles pesats, amb proves més que suficients que justifiquen el seu èxit a nivell d'emissions. O sigui que la tecnologia era coneguda. El problema en el cas del vehicle turisme, que és el que va afectar principalment el Dieselgate o el Volkswagengate, és que implicava un canvi molt important a nivell d'usuari de vehicle, perquè l'usuari està acostumat a anar a la gasolinera i posar combustible, gasoil, gasolina. amb la nova tecnologia, amb la nova tecnologia que incorporen aquests vehicles, a part de posar gasolina o gasoil, en aquest cas, en els vehicles de dièsel en concret, dos o tres vegades l'any havien de posar un producte nou que es deia AdBlue, que ningú coneixia. Ja sabem com funcionen aquests grans fabricants. Qualsevol canvi que impliqui un augment de cost del vehicle, que augmenti un canvi en la forma d'operar de l'usuari, doncs els hi fa molt de por. Llavors, fruit d'allò, van decidir que el sistema no funcionaria excepte en un modo prova, el que va fer que aquells vehicles, efectivament, estiguessin contaminant molt per sobre del que estava previst. Això no vol dir que aquells vehicles, amb el software correcte, haguessin pogut contaminar d'acord als nivells exigits, amb la qual cosa avui segurament no estaríem parlant d'això.
Les ciutats s'estan posant molt a la defensiva, sobretot dels vehicles dièsel. Tenen motius per fer-ho?
Si parlem dels vehicles antics, sí. Estic totalment d'acord en que vehicles... La mitjana del parc a Espanya és de 12 anys, dels vehicles turismes. Un dièsel de fa 15 anys contamina de forma exagerada. Això és innegable i això no crec que hi hagi ningú que ho pugui rebatre. Les ciutats es posaran, i crec que fan bé, molt en contra d'acceptar l'entrada d'aquests vehicles en episodis de contaminació, com a Barcelona mateix, no? Ja hi ha a les rondes, ja ho sabem, que hi ha una sèrie de senyals que diuen en episodis de contaminació determinat vehicle, si no tens etiqueta mediambiental no podràs accedir. Jo crec que això està molt bé. Al mateix temps, s'ha d'explicar que un vehicle dièsel antic contamina molt, però un vehicle dièsel avui en dia és una opció molt vàlida per qualsevol usuari que estigui en aquests moments intentant-se comprar un cotxe. Sobretot si fas més de 15 o 16.000 quilòmetres l'any. No sóc jo que ho dic, això tots els estudis ho demostren, que un vehicle dièsel, si tu has de fer 15, 16, a partir de 15.000 quilòmetres l'any, la millor opció a nivell d'eficiència i de cost és un vehicle dièsel. Ara bé, si has de fer ciutat, si no et mous a la ciutat, si utilitzes el vehicle per la ciutat, avui en dia, per sort, tenim moltíssimes altres alternatives.
Vostè parlava de contradiccions, jo no sé si ho és, però hi ha un llibre verd del dièsel. Mm-hmm. Ens pot explicar quin és l'objectiu d'aquest llibre i què és el que ens aporta?
Sí, principalment serien dos objectius. Un és el que estem fent ara, una mica actualitzar la imatge del dièsel, perquè en aquests moments té molta mala premsa. També dona molt rèdit polític el fet de parlar malament del dièsel i molt bé d'alternatives com pugui ser el vehicle elèctric o el vehicle híbrid. Llavors, el que volem fer amb aquest llibre és una mica actualitzar la informació, explicar si realment el dièsel és tan dolent, si realment el vehicle dièsel no estarà permès que accedeixi a les grans ciutats. Tot això explicar amb la informació que tenim i actualitzar una mica perquè l'usuari no tingui por a comprar-se un vehicle dièsel avui. I, per altra banda, explicar quines alternatives hi ha avui com a usuari. Si et vols comprar un vehicle híbrid, si et vols comprar un vehicle elèctric, quins són els avantatges, quins són els inconvenients. I, sobretot, també entendre, per la gent que està preocupada realment per la contaminació, perquè jo crec que molta gent que avui no es compra un vehicle dièsel no és tant per la contaminació, sinó perquè pensa que no podrà entrar a la ciutat. Però per la gent que realment estigui preocupada per la contaminació, s'ha de... Nosaltres l'estudi el basem en el que es diu la petjada de carboni, la carbon footprint, que té en compte no només les emissions que fa un vehicle mentre circula, amb la qual cosa un vehicle elèctric efectivament contamina zero, però és que aquell vehicle elèctric s'ha hagut de fabricar. Durant la fabricació d'aquell vehicle elèctric, que és més costós i més laboriós que un vehicle tradicional, un vehicle de motor tèrmic habitual, hi ha emissions de diòxid de carboni. Les bateries són de liti, de cobalt. Està molt limitat aquest material i principalment només es troba a l'Àfrica i s'extreu en condicions que tots ens podem imaginar. Les bateries s'han de canviar. Qualsevol bateria, sabem, és com una pila. Al cap d'un temps aquella pila deixa de funcionar. L'has de canviar. Allò té un cost del qual l'usuari ha d'estar informat. Llavors, tot això ho intentem posar no per defensar una cosa versus una altra, sinó perquè l'usuari tingui el coneixement de que quan es compra un vehicle elèctric, si es pensa que està contribuint de forma directa a una atmosfera més neta, possiblement ho està fent en una part, però ha de saber que vehicles amb emissions zero no existeixen.
Escolti'm, els motors dièsel funcionen amb un combustible procedent del petroli. Hem sentit tantes vegades que això era limitat, però ningú no li posa data, que no sabem en quin punt ens trobem. És bo o és dolent utilitzar el petroli com a matèria primera per fer servir els nostres cotxes?
Bé, jo crec que estem molt lligats a lo que és el petroli i lamentablement a nivell d'usuari no tenim cap tipus de control sobre els preus. Ara estem en una fase precisament de pujada del barril perquè resulta que Iran i els Estats Units no estan en el seu millor moment. No és un joc geopolític en el qual l'usuari pues, pràcticament no hi té cap tipus d'accés, però el que sí està molt clar és que les reserves de petroli i cada vegada es fan nous descobriments no és el problema. És a dir, si ha d'haver-hi una transició cap a una nova fórmula de noves energies, energies renovables, invertir més en energies renovables, tal com demana la Unió Europea, ja hi ha un calendari molt clar establert de cap a on s'ha d'anar en aquest sentit, no és tant per un problema de falta de petroli, perquè de petroli n'hi ha molt i suficient pels propers anys, sinó perquè realment, jo estic a favor d'això, s'ha d'anar un mix energètic una mica més coherent. Més que res, també, ja no tant per un tema de contaminació, sinó per un tema de no posar tots els ous en el mateix cistell. No podem estar sempre pendents de que el senyor d'Iran decideixi pujar el preu del petroli o el senyor dels Estats Units decideixi baixar-lo. Necessitem un mix energètic més ampli, però no oblidem el mix de l'energia eòlica, el mix l'energia renovable en general, també està format per empreses amb interessos econòmics. Això no ho hem d'oblidar mai. Llavors, hem d'anar en compte de no passar d'un sistema basat en el petroli molt geopolititzat a un altre que segurament estarà més o menys igual de geopolititzat.
Hi ha futur per als combustibles més sostenibles? Perquè hem vist en algunes gasolineres que hi ha altres tipus de combustibles procedents de plantes, per exemple. Bueno, el biodiesel existeix?
Aviam, si parlem d'alternatives com a combustible, i parlem de combustible no fòssil, perquè el combustible fòssil vindria a ser el gas, vindria a ser la gasolina i vindria a ser el dièsel, hi ha alternatives que van principalment pel tema dels vehicles elèctrics i els vehicles híbrids. Això és el que realment té sentit. El biodiesel va ser un invent que es va intentar uns anys enrere d'utilitzar olis reciclats, barrejar-ho amb una part del dièsel, però avui hi ha molts cotxes que quan vas a posar gasoil el primer que et diu és biodiesel no, o sigui que això ja és un tema que ha passat una mica a la història. El futur del mix energètic a nivell de subministre per vehicles, energètic per vehicles, anirà doncs, per una part als vehicles tèrmics, a la tecnologia tèrmica, gasolina i gasoil, tot i que, i els números ho diuen, té una tendència a reduir el seu pes dintre del mix total, creixerà el vehicle elèctric, creixerà el vehicle... Es parla ja de la pila d'hidrogen, també. Vull dir, jo crec que en aquest aspecte és interessant l'evolució que tindran els propers 10 anys. Hi haurà moltíssima més oferta per l'usuari i en funció de l'ús que hagi de fer del vehicle, tindrà moltes més alternatives que les que tenim avui.
Oriol Canut, director general de Greenchem a Espanya i Portugal, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Cinc cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Cinc cèntims ens han fet la Montse Hidalgo sobre aquesta entrevista molt interessant a Oriol Canut per conèixer aquest llibre, el llibre verd del dièsel. Onze i 38 minuts. Continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho fem amb música. Aquesta vegada són Efecto Mariposa, que també aquest 2018 han tret nou treball discogràfic i d'aquest nou treball discogràfic escoltarem aquest que porta per títol Què m'està passando.
Que me despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada, todo está cambiando. Inventémonos una solución. todo se complica cuando ya no quedan ganas. No sé cómo ni cuándo. La conexión entre nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución. Es que me provocas y de tu boca se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provoca viniendo de ti y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Que aunque quiero no despego y hago lo imposible. Imposible, ¿por qué no?
Efecto mariposa, ¿qué me está pasando? 11:42 i el que passarà ara és que la Sandra Balaguer, amb la seva gent en valors, dedicat sobretot a aquestes persones que es dediquen al voluntariat, ens explicarà on ens portarà, on ens donarà a conèixer el que té preparat per al dia d'avui, que és aquesta entrevista a Javier Velasco, fundador de Lendi, que és una aplicació de telèfon mòbil pensada perquè persones d'una mateixa zona es deixin objectes. Tot això amb la Sandra Balaguer i el seu Gent amb Valors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Segur que teniu moltes coses a l'armari que només heu fet servir una vegada. Per exemple, quants cops a l'any feu servir una màquina trepadora, una clau anglesa o una barbacoa? Per què haver de comprar tot això si, en el fons, ens ho pot deixar un amic, un veí o, fins i tot, per què no, un desconegut? Amb la voluntat de fer realitat aquesta idea, al barri de Gràcia de Barcelona ha començat a funcionar Lendi, que és una app pensada per persones d'una mateixa zona perquè es deixin objectes. Ens ho explica tot plegat, amb més detall, en Javier Velasco, que és membre fundador d'aquesta iniciativa. Javier, benvingut, com estàs?
Hola, bons dies, què tal?
Fa 2 anys, al barri de Gràcia, vau engegar Lendi. Amb quina filosofia?
Lendi nace con 2 objetivos fundamentales. Uno es cambiar el modelo de consumo, darnos cuenta lo que tú decías, ¿no? Al principio, que no necesitamos comprar tantas cosas, que los recursos del planeta son limitados, pero cada vez nosotros consumimos más y más y más. Y luego son cosas que casi nunca utilizamos. Nos compramos cosas y compramos cosas que están ahí muertas de risa, y la idea es darnos cuenta de que no tenemos que comprar tanto. Y luego el otro objetivo con el que nace Lendi es aumentar las conexiones de barrio. Creo que vivimos cada vez más gente en ciudades, ¿no? Más juntos y más juntos, pero más juntos solo físicamente. O sea, creo que a nivel de conexión cada vez estamos más separados. Entonces es un poco la idea de, bueno, de volver a generar conexiones de barrio pues más reales, más auténticas y más sanas.
Per tant, Javier, parlem d'una aposta per la solidaritat, per la sostenibilitat, l'intercanvi, la generositat, però explica'ns com funciona l'aplicació.
Pues mira, funciona basada en la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en vez de decir lo que tú puedes ofrecer o lo que tú tienes en casa, pues tú dices lo que tú necesitas. Entonces te metes en la aplicación y dices, oye, pues necesito una tienda de campaña. Entonces nosotros automáticamente te ponemos en contacto con vecinos que se han ofrecido a prestarte esta tienda de campaña y que viven cerca de ti. Y ya pues es cada persona, ¿no?, que hace el contacto y ya pues se ponen de acuerdo en cuándo la recogen, dónde, etcétera.
De fet, al començament Lendi funcionava a través d'un grup de WhatsApp, si no m'equivoco.
Sí, Lendi arrancó hace 2 años con un grupo de WhatsApp de unas 40 o 50 personas. Era un poco pues un experimento, porque yo tenía mucho esta necesidad, ¿no?, de utilizar objetos, no de comprarlos, yo solo quería usarlos. Y me pasaba muy a menudo. Y digo, bueno, a ver si soy yo solo que estoy aquí un poco loco o hay más gente que le pasa lo mismo. Y entonces arranqué, puse bueno, un grupo de WhatsApp en el barrio de Gracia, junté a 40 o 50 personas en el grupo y dije, oye, somos todos vecinos del barrio, si necesitáis cualquier objeto, pedirlo por aquí. Y si alguien de nosotros lo tiene, pues que lo avise y ya está. Y esto pues empezó a crecer, empezó a funcionar muy bien y cada vez bueno, se unía más gente al grupo, se arrancaron otros grupos bien en otros barrios, en Poblesec, en Poblenou. Y bueno, visto el éxito un poco de la idea y que funcionaba muy bien, pues decidimos esto, hacer una aplicación para, bueno, sobre todo llegar a más gente. Al final, imagínate, un grupo de WhatsApp de 200 personas, pues ya es un buen lío
de
dinamizar y de caos. Pues bueno, creo que teníamos una oportunidad muy bonita de verdad generar un impacto grande en la manera en la que consumimos, y de 200 en 200 personas es más complicado. La aplicación lo que nos permite es poder juntar a miles y miles y miles de personas, pero de una manera ordenada. Y esto es un poco la idea.
Clar, de fet, ¿cuántas personas hi ha ara mateix en aquesta aplicació?
Ahora mismo habrá unas 1.500 personas.
I el vostre objectiu, Javier, és que això ho podeu anar ampliant ja no només a altres barris com heu fet a Barcelona, sinó també a altres ciutats, entenc.
Sí, exacto. La idea es, pues, cuanto más gente lo utilice, mejor. Ahora estamos focalizados en Barcelona sobre todo, bueno, porque los recursos son limitados, al final todos los que estamos invirtiendo horas en Lendi lo hacemos de manera voluntaria, tenemos nuestros trabajos paralelos y entonces, bueno, hay que focalizar bien y lo que hagamos hacerlo bien y con foco, pero ojalá que en un futuro, si tenemos más recursos económicos y más tiempo, pues podemos expandir la idea, que yo creo que tiene un potencial muy grande.
Per aquesta iniciativa vosaltres teniu també en part el suport de l'Ajuntament de Barcelona, com us ajuda?
Sí, a través de Goteo, que es una plataforma de crowdfunding, de financiación colectiva, hicieron un match funding. Un match funding es pues que seleccionaron a 22 proyectos, creo que eran, para participar en este crowdfunding, y lo que hacían es que si alguien aportaba, por ejemplo, 20 euros, pues el ayuntamiento lo duplicaba, entonces automáticamente teníamos 40 euros. Esto fue hasta un máximo de 4.000 euros que nos dio el ayuntamiento. Entonces, pues justo ayer terminó la campaña de financiación colectiva, recaudamos unos 11.500 euros, creo, más o menos. Entonces, pues bueno, esto está genial porque nos da un empujón y para seguir trabajando, invirtiendo horas en el proyecto. Y también ahora aplicaremos a una subvención. Y bueno, la verdad que con el ayuntamiento actual pues sí que estamos muy en línea en cuestión de valores y filosofía, economía circular, economía social. La verdad que contentos, creo que hay una buena oportunidad de seguir creciendo.
Imagino, Javier, que en aquests 2 anys en què va començar a gestar-se tot, tot i que ha anat evolucionant en forma com bé ens has explicat, hi ha hagut moltíssimes anècdotes. Ens en pots explicar alguna?
Sí, bueno, yo no me sé todas, pero hay cosas curiosas, sobre todo al final lo que nos damos cuenta que hace Lendi es esto de generar conexiones, ¿no? La idea inicial es, oye, vamos a consumir mejor, vamos a consumir menos, vale, por definición lo hacemos, Pero lo guay que nos damos cuenta es que al final generas conexiones de vecinos que no se conocen y al final, pues eso, acaban tomándose un café juntos. Hay una chica que encontró trabajo gracias a no sé qué se prestaron, si era el famoso taladro o algo. Empezaron a hablar, pues el amigo de mi amigo hace esto, pues mira, yo creo que tiene un sitio para trabajar, y al final pues consiguió trabajo. Y bueno, pues luego regalos que se hace la gente, es muy bonito cuando se hacen cosas de manera altruista, solo por, bueno, pues por el placer de ayudar y de echar una mano, pues salen relaciones auténticas y relaciones muy bonitas.
Escolta, i amb la curiositat, quin és l'objecte que es demana més?
Pues varía mucho por época. Por ejemplo, en invierno pues se piden muchas cosas de esquiar, o sobre todo para niños, ¿no? Cosas de niños se piden un montón, porque claro, la usa dos meses y se queda pequeño. O son cosas que usas durante muy poco tiempo. Herramientas un montón también, el famoso taladro, que hay una estadística por ahí que dice que lo usamos de media en total 12 minutos en toda su vida útil. Entonces, bueno, nos gastamos casi 150 euros en una cosa que usamos 12 minutos, ¿no? Y luego el resto del tiempo está ahí muerta de risa. Bueno, cosas para cocinar, la verdad que es súper, súper variado. En Halloween y tal, pues un montón de disfraces que pide la gente.
¿Tú has demanat alguna cosa últimamente?
Yo he demandado, sí, lo último que pedí fue unas gafas de bucear y unas aletas, porque me iba de viaje por el norte de la Costa Brava y tal, y las mías las tengo, que soy de Cartagena, y aquí en la casa de Barcelona tengo muy pocas cosas en realidad, y me las dejó una chica muy maja, Marta, y ahora se las tengo que devolver.
Això t'anava a dir, entenc que tothom torna a les coses després, no?
Sí, esto es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Oye, ¿qué pasa si se rompe o tal? Pues mira, nos hemos prestado ya más de 1000 objetos entre todos y nosotros no nos hemos enterado de nada que haya pasado malo. Y al final, pues Lendi para mí es una prueba de que, pues bueno, de que la gente es buena, de que somos buena gente, y creo que nos llegan muchos mensajes por las noticias, no sé por qué, de negatividad, ¿no? De sucesos, de cosas malas que pasan. Pero yo creo que esto siempre son excepciones. La gente es buena y primero es muy difícil que algo se rompa, muy, muy difícil. Y si se rompe, oye, pues te lo repongo, te lo pago o lo que sea. Al final yo creo que la gente que se apunta en Lendi es gente de una filosofía pues muy similar, simplemente con ganas de ayudar, con buena fe. Y al final eso, que las cosas malas que seguro que pasarán, si no han pasado todavía, pasarán, pero serán excepciones. Esto es lo importante, yo creo.
Javier Velasco, membre fundador de Lendi, aquesta aplicació que serveix per consumir millor i per generar connexions. Enhorabona per la iniciativa i que sigui per molt més temps, que vagi creixent.
Perfecto, pues animo a todo el mundo a que la pruebe, la podéis bajar en las stores, tanto de Lendi de Android como de iPhone. Así que nada, cualquier cosa, muchísimas gracias por recibirme y cualquier cosilla, aquí estamos.
Gràcies a tu pel teu temps, que vagi molt bé.
A vosotros, un saludo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Sis minuts per arribar al punt de les 12. Continuem aquí Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Després de la proposta que ens presentava la Sandra Balaguer amb la seva gent amb valors, amb aquesta entrevista a Xavier Velasco, que és membre fundador d'aquesta iniciativa, d'aquest Lendi, aquesta aplicació pensada perquè persones d'una mateixa zona es deixin objectes. Bé, ens ho explicava a la introducció la Sandra Balaguer. Molt bé, doncs continuem i arribarem al punt de les 12, o intentarem arribar-hi, tot el que puguem acostar, amb música, i aquesta vegada amb un altre grup. Avui tenim grups en aquests globs musicals que fem entre secció i secció, i ara és el torn de Maldita Nerea, amb un treball discogràfic de l'any passat, i amb una de les cançons més escoltades, com és aquesta Bailarina.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más ni hacerse de rogar. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina enciende tu luz con solo respirar. Si la llevas a bailar, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. ¿Por qué te pierdes? Piensa antes de hablar, porque lo siente de verdad. Ella es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra y dice todo sin hablar. Es una estrella abriendo camino y yo la sentiré. Bailarina, tu luz con solo caminar. Si la llevas a bailar, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Sus ojos ven. Un, dos, tres, seis. Lo va diciendo todo sin hablar. Es una huella en mi destino y yo la seguiré. Bailarina, entiende tu luz con solo respirar. Si la llevas a bailar, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Y yo la sentiré. Bailarina, entiende tu luz con solo caminar. Si la llevas a bailar,
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb Maldita Nerea hem arribat al final d'aquesta primera hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara ja és el moment de començar aquesta segona hora des d'ara fins al punt de la una, com sempre, amb sintonies. I vinga, comencem ja.
Ràdio L'Escala.